Recordem que l'Estat en recomana fer un consum raonable i enseny dels jocs de loteria. Fins aquí les notícies de les 10, Divendres Ràdio, més informació, però a l'emissora pública en una hora, quan siguin les 11. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com. ivetres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
A ivetres Ràdio, la gran vida. Amb Juan Mimas.
Les 10 i 5 minuts, arrencam ara la segona hora d'aquest programa que mos durà fins a les 12. Ja sabeu que tenim també l'Entre tu i jo a partir de les 11. Serà el moment de tenir aquesta horeta d'entrevista. Però ara moltes coses, encara per endavant. Vos hem de dir que hem de parlar amb en Pep Marcús d'astronomia, també parlarem de nutrició i, com no, amb en Raül Valls, que ha anat a firar a fer una volteta perquè ja estem immersos dins les festes de Sant Sebastià. Així que ara arrencam amb en Pep Marcús.
Un viatge de Pep Marcús per l'astronomia i els secrets de l'espai.
Seguim aquí a La Gran Vida. Pep Marcús, molt bon dia. En diu menjats, com
sí,
estàs?
Molt bé aquí, aguantant pluja.
Un Sant Antoni passat per aigua.
És el que ens toca enguany.
I ja a les portes pràcticament de la revetlla de Sant Sebastià.
Que també en donen.
Que també en donen. Tu ets d'anar a concerts i
no,
tot això?
No. Quan tenia 20 anys, i ara ja me fa moltíssima pressa, més visquem fora vila. No, jo de sol jo no baixaré a Palma per un concert. Ja no. Amb 20 anys, i ara ja en 50...
Ja no ho faries.
No. No, per res del món. Sant Antoni és diferent, ja m'agrada més.
Bueno, Sant Antoni, diguem que dins les Illes Balears, com a més internacional, i Sant Sebastià queda més cap a Palma,
sí,
no?
És localitzat.
Sí, més localitzat.
Sant Antoni és més, a més, és més fora viler, és més els animals, les cantades, les ximbombes... Sí. Sant Sebastià és més ciutadà.
I doncs, mira, avui a la... Sí, més llonguet.
Més urbanita.
Dir, eh?
Més
llonguet. I doncs, a les 11 tindrem una entrevista molt interessant avui. Parlarem de Sant Sebastià amb dues persones que pertanyen a l'obreria. I és vera que aquesta obreria de Sant Sebastià era necessari perquè ja fa uns anys que estan en marxa, però si no fossin per ells, sempre està com molt dispers, no, Pep? Mm-hmm. No sé si estàs d'acord. Sant Sebastià sempre ha estat com una mica més... Una festa més dispersa.
Quan hi anava, vas de plaça en plaça, un concert, un altre, torres a qualque banda, quedes amb un amic una altra banda i te vas movent.
Exacte, ara sí. Vinga, vull xerrar en els pròxims minuts de diferents temes d'astronomia que sempre m'apareixen superinteressants i, a més, ho feim de la mà d'en Pep Marcús, que ve posta als estudis d'IV3 Ràdio. Ell és el president del Club Newton i avui parlarem de diferents temes. Un d'ells és la tornada dels astronautes de l'Estació Espacial Internacional. Han hagut de tornar.
Així
què ha passat?
És. A veure, no és la primera vegada que passen amb astronautes...
I què anaven a fer, per recordar-ho, clar.
Bé, primer, tots els astronautes estaven a l'Estació Espacial Internacional, n'hi havia 7 d'astronautes, ara n'hi ha 3, 4 han tornat pràcticament un mes abans del que els hi tocava, perquè ho té una emergència mèdica. És a dir, les declaracions de premsa del gerent Isaacman, l'administrador de la NASA i dels mitjans de comunicació que segueixen a la NASA, no han especificat quina malaltia era. Per això ha passat diverses vegades, no és comú, però no és la primera vegada que passa, que hi ha una malaltia, una emergència mèdica a bord de l'Estació Espacial Internacional i han de davallar amb urgència per així dir, cap a la Terra. Amb urgència vol dir que te torben unes 12 hores a baixar. És a dir, se va preparar tot perquè els quatre astronautes de la missió 11 que estaven a l'Estació Espacial Internacional baixassin de dijous a divendres, varen baixar amb una de les càpsules de l'empresa de Elon Musk, SpaceX, que cada vegada que xerran de Elon Musk hauran de fer unes mambelletes o qualque cosa,
sí,
perquè en xerran sovint. Sí,
sí.
I doncs resulta que ha hagut un d'aquests astronautes, que recordem que són quatre persones, Mike Fink i Sena Katman, que són americans, el japonès Kimi Yayui i el rus Oleg Platonov. Aquests quatre han arribat. Un d'ells està malalt. No
el japonès?
No ho sabem. Encara no ha transcendit.
No ha transcendit?
No ha transcendit.
I no saben què té?
No, encara no.
Però si és una urgència, vaja, podria ser des d'un apendicitis...
Sí. No, una apendicitis no podria ser, perquè una de les normes per ser astronauta és que no has de tenir apèndics.
Ja te la lleven.
Per evitar aquesta situació. Ara, pot ser un problema psicològic, pot ser un problema físic greu, i pot ser qualsevol tema mèdic que requereixi anar a un hospital. I això no és la primera vegada que passa, però és la primera vegada que passa, sí, a l'Estació Espacial Internacional.
Ara seré molt superficial, però econòmicament, què representa haver de tornar?
Home, que se retallen les missions i econòmicament és bàsicament el mateix, l'únic que imagina't que tu tens el teu cotxe i has de tornar de Palma a Artà, d'acord? I ja
perquè
tens el càlcul de la benzina. L'únic que passa
és
que tornes més pres. Sí. El càlcul és el mateix. Únicament que hi ha una sèrie d'experiments que havien de fer i de... Anava a dir obres, però no, sinó reparacions que s'aduen a l'Estació Espacial Internacional a càrrec d'aquests astronautes, que l'hauran de fer els propers astronautes que pujaran a la missió, que se pensen que dia 7 de febrer ja pujaran per amunt.
No seran els mateixos?
No seran els mateixos. No,
per què no.
No
poden ser els mateixos?
Perquè hi ha tot una sèrie de astronautes que tenen assignat un temps d'estada a l'Estació Espacial Internacional. És com si tu agafes ara i compres un bitllet d'avió per anar a Múnich. M'ho estic inventant, de dir sí. Múnich, com qui di Berlín o com qui di Madrid. Tu no t'aniràs, no agafaràs l'avió abans, perquè justament l'avió que ha vengut abans de tu, és a dir, si tu el tens a les 4 i és que ha vengut de les 4, arribar mitja hora abans, sí, no embarcaràs a mitja hora abans. Generalment esperes en el teu horari. Han de seguir tots els procediments i tots els protocols de llançament de càpsules Orion, o de càpsules Crew Dragon en aquest cas, per anar a l'Estació Espacial Internacional. Tot està ben organitzat i han de seguir l'organització feta per la NASA.
I aquestes reparacions podien esperar? Eren, no eren urgents?
No, les reparacions que se fan normalment a l'Estació Espacial Internacional són reparacions de canviar plaquets solars o d'aquest tipus, fer EVAs. Una EVA és una activitat extravehicular que un astronauta, el que surt a la tele, que surt un astronauta vestit d'astronauta, que s'agafa amb un gran pons per de fora i fa una reparació durant unes hores. Amb aquests guants, i això és el que se fa.
Sí.
I recorden que l'Estació Espacial Internacional té data de caducitat, l'any 2030. D'aquí 6 anys ja baixarà cap a la Terra, se consumirà l'atmosfera i deixarem de tenir una estació internacional damunt els nostres caps. En tindrem unes quantes nacionals, ja en tenim una de la xinesa, segurament una russa i probablement una americana, però aquesta ja té els dies comptats.
I no se substituirà per una altra internacional?
No.
Sinó que seran de diferents països?
Així és. Els xinesos ja tenen estacions a l'espai, en tenen una. Després, els russos n'estan preparant una, i els americans encara no, però si n'hi ha una russa i una xinesa, potser no, si n'hi ha una americana, i fins i tot alguna de privada, que ja s'estan especulant, a veure si s'està economitzant tant el tema de llançament de coets cap a òrbita baixa, que hi ha una possibilitat d'anar muntant una estació espacial privada en òrbita. I fins i tot s'havia comentat que se podria utilitzar l'Estació Espacial Internacional per les plataformes privades, per empreses. Però això encara no s'ha dut a terme.
Saps si és habitual que se produeixin aquest tipus de situacions?
No, no és habitual. El que un protocol establert. És a dir, les primeres vegades que varen passar això, que astronautes han de tornar abans de temps per una emergència mèdica, varen ser els anys 80 i 70 per part dels soviètics. Soviètics, per els més joves, els millennials, són els russos, bàsicament, perquè la Unió Soviètica ja no existeix. Però la Unió Soviètica tenia un programa espacial absolutament brutal en els anys 90, i entre altres tenia les estacions espacials Salyut, que eren militars, i havava dues vegades, en dues ocasions, uns astronautes van haver de tornar abans de temps per problemes, sobretot psicològics i d'estrès. Un d'ells va tenir problemes de bufeta, És a dir, tenia una infecció d'uri, i degut a aquesta infecció d'uri va haver de tornar abans de temps i es van cancel·lar diverses feines que s'havien de fer en aquestes estacions.
Quina edat tenen aquesta gent que puja? És molt aleatori o són veteranos?
Són veteranos, home, hi ha de tot. Entre 30 i 60 anys és rango d'edat que tenen els astronautes que són ara mateix a l'Estació Espacial Internacional, però recordem, el més jove tenia 22 anys d'astronauta, que va pujar fa uns anys, el primer habitant de la Terra nascut en el ple segle XXI que va anar a l'espai, i el més vell, crec recordar que era en John Glenn, que va pujar amb uns 80 anys. Ah. Això és el rango d'edats que han pujat fins ara. El més normal, entre 30 i 50 anys. Gent jove, ben capacitada i amb molt d'estudis per dur a terme accions a l'Estació Espacial Internacional o a qualsevol altra estació espacial. A Xina també has de ser militar, però només hi pugen militars a l'Estació Espacial seva.
Molt bé. Què més?
Què més? Aquests quatre astronautes, supos que en algun moment sortia a premsa el problema mèdic que han tingut. Sí. Recordem que l'Apolo 13, que hi ha una pel·lícula extraordinària damunt d'aquesta missió en els anys 70, varen anar a la lluna i varen tornar. Havien d'aterrar, varen tenir molt de problemes, els hi va explotar una càmera d'oxigen, i un dels astronautes va tenir una infecció de bufeta. Vale. Tenia febre, estava molt malament, no podia dormir, i quan va arribar a la Terra finalment, si qualcú no ha vist la pel·lícula, ja li he dit com acaba, arriben a la Terra i no hi ha cap problema, aquest home va estar més d'un mes ingressat. Mm. És a dir, que ja duim humans a òrbita baixa, i els humans també duim malalties i en qualque moment ha d'emergències i les emergències se solucionen perquè hi ha protocols.
Xerrant de Júpiter?
Què
ha passat?
Bé, Júpiter no té res de més que... És un punt molt brillant en el cel. Mm. El que passa és que va estar en oposició. I això què vol dir? Que se treu una titulació d'un funcionariat públic? No és això. No. Una oposició per un planeta és que se situa a línia recta amb el Sol i la Terra.
Sí.
És a dir, quan tenim lluna plena, la lluna plena surt just quan se posa el Sol. I se posa la lluna just quan surt el Sol. Perquè està en línia recta entre la Terra i el Sol. És a dir, està a 180 graus, xerrant matemàticament. Quan passa això amb un planeta, se li diu una oposició, que és en el punt en el qual l'òrbita d'aquest planeta està més a prop de la Terra. I ho duim aquí en el programa perquè si qualcú puja a la vista i no està ennigulat, que aquest dia tenim mala sort,
sí,
però a partir de dimecres sembla que s'aclarirà ja en poques temps, si se fixa en el cel un punt brillant, la constel·lació de Gemini, de Bessons, és a dir, mirant en el cel aproximadament les 9 o 10 de vespre, a mà esquerra. Faran un punt, senzillament mirar per amunt i cap a l'esquerra, cap a llevant, per allà, hi ha un punt molt, molt, molt brillant. No és un ovni, no és una estrella, no és l'Estació Espacial Internacional, no és la lluna, és Júpiter.
És un planeta.
Jo m'han dit de vegades que com és possible que se vegin els planetes a simple vista, que no se pot fer, que no se veuen, però recordem que els planetes Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn les coneixem des dels temps dels grecs i abans, és a dir, de Mesopotàmia també els coneixíem i resulta que se veuen a simple vista. Clar, molta gent desconeix aquest fet i jo convido a tothom que alci la vista quan els núvols se'n vagin i quan la pluja acabi i que guaitin el vespre perquè si aixecam la vista tenim un univers a la nostra disposició. En aquest punt Júpiter se veurà molt bé aquests dies, perquè és el punt en què se veu més brillant en el cel.
I de descartar que no faria falta telescopi sempre i quan se'n vagin aquests núvols d'aquests dies.
Si tenim un telescopi encara millor perquè podem veure l'esfericitat dels planetes, la bolla, els núvols que formen l'atmosfera superior d'aquest planeta i fins i tot les puntes de vora que són satèl·lits visibles. Mm. Fins i tot gent amb bona vista pot arribar a veure puntes de vora Júpiter, el que ja és això, és una vista extraordinària.
Des del Club Newton feis plantades.
Així és.
Amb un bon telescopi, quins detalls del planeta o de la... Sí, del planeta se podria observar d'una manera diferent o que podria destacar ara que se veu millor?
Jo destacaria dues coses. Primer de tot, les franges horitzontals que formen els núvols, així com se van movent, i segon, la gran taca vermella de Júpiter, que és un cercle, un punt, que hi caben unes 40 terres, és enorme, no se sap exactament què és, però sí sabem que té un cercle vermellós a la superfície.
Quan el veí demostrat se veu, no? Exacte, se destaca, sí. Normalment.
Sí. I a qualsevol imatge que cerquem a qualsevol cercador d'internet, si posam Júpiter, surt aquesta taca. Mm. I d'aquesta taca hi ha efemèrides dins d'internet que te poden dir quan sortirà i quan se posarà a la superfície del planeta. És a dir, posant per exemple que és dijous, de la setmana que ve. A les dues des de matí tenim que surt la gran taca de Júpiter des de la vorera del planeta perquè sigui visible, ens podem posar ja amb el telescopi i veure com apareix aquesta taca, perquè Júpiter, no oblidem que té una òrbita de 10 hores, és rapidíssim. Aquí els dies duren 24 hores, a Júpiter duen 10 hores, només 10 hores.
O sigui, a Júpiter ens faríem grans aviat, més aviat, o no?
Sí, bueno, ens passarien els dies molt ràpid.
O ens passaria, clar.
Més cara, perquè ja ens passa ràpid.
A nosaltres passaria igual, però... O sigui, vamos, diríem, no seria dilluns, ja seria divendres.
Exacte. És a dir, cada 3 dies a Terra, cada 3 dies a Júpiter és una Terra.
T'imagines? Tenint en compte que hem de dormir tirant per baix 6-7 hores i tirant per baix, normalment se recomanen 7-8, valen que 6-7, i només hi ha 10 hores...
Anem tenint 4 de feina?
Sí, exacte.
El que només dormiríem i faríem feina, això, Júpiter. Jo no ho recomano. Ha d'haver un pot de temps lliure, però...
24 està bé.
Sí, està bé.
Ara que ho hem dividit.
Fins i tot a Mart, 24 i mitja també va bé.
I a Mart són 24 i mitja.
Sí, aquesta mitja hora extra, que clar, és un problema per la gent que segueix les missions a Mart.
No, la mitja hora dels funcionaris que se'n van a berenar, ja la tenen gratis.
Sí, ja ho tenim. A Mart serà el planeta dels funcionaris, que t'apareix. És bona idea, aquesta.
Una ferrada a tots els funcionaris,
que ho
posats a ràdio ara mateix, per això. Per això te feies la broma, tu. Vols que parlem dels nous satèl·lits Starlink?
Em podem xerrar. A veure, Starlink, ja hi tornem a Sant Manel en Mas, que és la seva empresa SpaceX, que no només gestiona coets en càrrega humana amb astronautes cap a l'Estació Espacial Internacional, amb la Crew Dragon. La Crew Dragon és la càpsula que va caure el divendres passat a la mà, va ameritzar, amb aquests 4 astronautes, un dels quals estava malalt. També té altres coses. Sabem que té la sèrie de satèl·lits, la mega constel·lació Starlink, que se dedica a donar connexió a internet d'alta gamma i sense latència a tothom qui vulgui, a tota la superfície del planeta. Això, el maco, és la meta que pretén Elon Musk. Clar, estan xerrant ara per ara d'uns 5.000 satèl·lits actius, d'uns 6.000 que ha tirat, perquè ha llançat cap a òrbita baixa entre 400 i 600 quilòmetres d'altura, més o manco. D'acord? És a dir, que aquest senyor ja ha llançat 6.000 objectes en el cel que fins i tot se veuen a simple vista. Hi ha molts de dies que veiem una sèrie de punts amb una tiringa, una línia, un darrere l'altre, que passa a la posta de sol o abans de la sortida del sol, les 7 de matí, i això és el que diuen el tren Starlink, que són els satèl·lits que acaben de llançar un dia o dos abans, que encara no s'han desplegat a l'atmosfera superior, a la banda superior de l'exosfera, i que s'estan desplegant tira a tira. Recorda'm, en tenim 5.000 ara mateix. Se n'han autoritzat 15.000 més, el triple. Per què? Per guanyar latència, per guanyar connectivitat d'internet. I això per què se fa? Això se fa, bàsicament, per tres coses. La primera, perquè puguem jugar a jocs com Roblox o Minecraft sense latència des de qualsevol punt del món amb el mòbil. Segon, per tenir els selfies que mos feim des de la cima de la cap curucui de la muntanya més perduda de qualsevol lloc del món, podem pujar una foto, un selfie a Instagram. I la tercera raó, que és que allà darrere les dues primeres som en petit comitè, som broma, però la tercera sí que és més dura. Si tu tens una xarxa de satèl·lits a l'espai de més de 5.000 satèl·lits, en aquest cas estan xerrant ja quasi de 20.000, se n'ha autoritzat 15.000, n'hi ha 5.000 actius, pots controlar un dron des d'internet per atacar qualsevol punt del món, des de Washington, des de Pequín, des de Moscú, des de qualsevol, o des de Madrid, des de qualsevol punt del món, sense problemes. És a dir, és la nova guerra ha arribat i les megaconstel·lacions de satèl·lits han vengut per ocupar-se d'aquesta manera de fer la guerra, malauradament.
És a dir, que no es tracta tan sols dels beneficis que pot tenir aquest desplegament per a les comunicacions, sinó que és un tema militar.
La base són les comunicacions, però les comunicacions duen coses bones i duen coses dolentes. És a dir, la comunicació d'internet per tot el món, de manera oberta pràcticament, existeix. Ja per... però també té aquesta visió militarista que, per cert, aquesta setmana també ha sortit a les notícies que Xina ha sol·licitat posar en el cel 200.000 satèl·lits a una altra megaconstel·lació pròpia, exactament per la mateixa raó.
L'espai és molt gran, però quin impacte té per l'astronomia i sobretot per el medi ambient espacial, tot això?
La meteorologia espacial és que cada vegada tenim més llums i més canals de ràdio ocupats per mort d'aquests satèl·lits. I després que l'astronomia científica, i també no només la que feien d'Escolum Newton, d'Astro Mallorca, de l'associació d'Eivissa, els de Formentera, el Cercle Artístic de Menorca, totes les Balears, desapareixerà l'astronomia des de la superfície de la Terra no se podrà fer. Perquè, de fet, avui per avui, l'astronomia, si agafes imatges d'un objecte que estàs estudiant una galàxia, qualsevol cosa, has d'eliminar, ja has de polir els teus algoritmes per eliminar els traços, les línies de satèl·lits artificials que passen per davant. Que no estan xerrant d'un o dos, fa 20 anys sí que n'hi havia un o dos i s'eliminaven, no hi havia problema. Avui per avui tens 5.000 satèl·lits només d'una empresa que poden passar per damunt del teu punt de vista de l'espai. Clar, en Elon Musk, quan li van dir això, li van dir eliminarem la possibilitat de fer astronomia i radioastronomia des de la superfície de la Terra, va comentar que el que havien de fer era posar els telescopis en òrbita. Ja ha estudis que demostren que el Hubble ha d'eliminar un 90% de les imatges preses per mort de la presència de traços de satèl·lits artificials. A Chuntian, que és el telescopi espacial xinès que s'llançarà l'any 2026, i altres missions han de tenir en compte que l'òrbita baixa de la Terra està contaminada de satèl·lits artificials per donar connectivitat a la Terra. A veure, per donar-nos a nosaltres connectivitat, per una o altra raó. Però això és una superfície en la qual no hi havia presència humana, la superfície superior de l'atmosfera, a l'espai, i ara per ara és un lloc, és el Far West directament, és el llunyà oest, en el qual tothom pot llançar satèl·lits, i ara per ara la idea no, però sí, els permisos que han donat pels canals de ràdio són de 500.000 de satèl·lits artificials fins a l'any 2040, sense comptar xinesos. És a dir, pot ser que arribem a tenir pràcticament 1 milió d'objectes orbitant per damunt dels nostres caps, eliminant qualsevol possibilitat d'observar el cel i impactant en la natura de manera important. Que recordem que el cel és patrimoni de tots per l'UNESCO. No m'ho estic inventant jo.
I de la mà de l'home, no? Que sempre...
Allò no anem, contaminem.
Ja, sí, correcte. És un gust xerrar amb tu, Pep Marcús. Me passes temps volant, president del Club Newton. Gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres i disfruteu aquest diumenge.
Un plaer, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
IB3 Ràdio és... diversió. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Foi un Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ulls de Tèntol.
Bon dia, Corell.
I la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. La Gran Vida. Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
Continuem a la Gran Vida a les 10:27 minutets. Si nosaltres hem de seguir, ja sabeu que en Raül Vall sempre ens du històries diferents arreu de Mallorca. I, clar, mos acostem a Sant Sebastià, pràcticament a les portes de la Rebelda, però ja estem en mig de festa i d'activitats. I sabeu que he dit, Raül, te banyaràs. Avui de matí te banyaràs, vine aquí a l'estudi i mos expliques què has anat a fer avui de matí. Bon dia, com estàs?
Bon dia, com estàu? Bueno, estic que no estic, vull dir. Estic que no estic, perquè clar, venim de Sant Antoni,
sí.
Rebel·les, Sant sí. Antoni, Beneïdes, aigua, que no ha aturat de ploure. Eh? Jo no sé, espero que s'estiu aigua, perquè no atura de ploure.
No atura, menys si aturarà en sec.
Va bé, i menys si m'entens, però vaja, ara ja basta.
Ara basta. Ara basta.
Ara pot esperar. Ara,
sí, no plourou més. No plourou...
No, ja m'emprenyen els Reis, ara sí. Emprenya Sant Antoni, ara també Sant Sebastià. Vull dir,
i vinga.
Ja basta. No? Ara, entre passat demà i 1 de març, només sí. Hi ha Carnaval. Pot ploure cada dia, si vol. Sí. Però ara, justament, ha plogut. Bé, la qüestió és que avui, com tu deies, ja han començat des de la setmana passada les festes de Sant Sebastià, perquè enguany a Palma han decidit fer Estardeu
sí. Els
mateixos dies que Sant Antoni.
Està bé.
Bueno,
per quadrar,
no
calendari.
Una cosa rara. Però bé, està
I
bé.
I més que ja menys té família a Pobla, Montuïri, sí, Malenacó, sí. I va bé.
Bé, la qüestió que ahir ja va estar d'ells i tot aquest remenar, però avui de matí, per la gent esportista com tu i com jo...
Sí, de deporte també se sale. Jo ho he estat molt.
També, sí, jo també.
També.
Però ja m'he cansat, saps què t'ho dir?
Sí.
Hauria de tornar en guany, és un dels propòsits.
Sí, sí.
Ja anant per dia...
I tenim un nutricionista aquí assegut a la taula, que després ens parlarà precisament de propòsits que han de poder complir durant...
Que fort, un nutricionista sí. De vora una espinagada.
Sí, sí, i a més que no pot prendre gluten, és una cosa de locos. Sí.
I
sí.
Com fas les pinegades, tu?
Sí,
bé,
sí.
Ja li demanaràs.
Després li demanaré. Gira't el micro, Guillem. Així te feim spoiler. Com estàs? Bon dia.
Bon dia, va bé, tot bé.
No, perquè la gent digui, no, és veritat que hi ha una persona aquí.
Sí, sí.
Com la menges tu, l'espinegada? Explica-li a en Raül.
No menja,
bueno, no, em faig un especial, sense gluten, hi ha farina de tot tipus.
Que és
ja.
Cuiner, que és cuiner.
Sí. Ah, també cuiner.
Sí.
Ah, no m'ho anava, jo.
Sí.
M'ho pot fer estar per cada dia, si vol.
També. També el se feia.
Bueno, la qüestió, que... perquè nosaltres som esportistes. Què passa? Sí. Jo avui de matí me'n vaig a fer la cursa en el Molinar, que se fa avui, en aquest mateix moment s'està fent.
Sí.
Tenia allà en Jaume Colombàs, que pinxarà ara aquest dia a Sant Sebastià, que avui estava allà a la cursa, 15 quilòmetres, una gentada, que tu dius, aquesta bona gent, em van dir un menja a les 9 del matí, amb
quina
aquesta
necessitat.
Rasca. Quina necessitat. Què feis aquí?
Que feis?
No van sortir ahir per Sant Antoni, no van sortir,
no.
Perquè eren allà, m'entens? Jo vaig sortir, però era aquí.
També eres allà.
Però plovia, i clar, ja si gent ha anat a córrer, i dic, mira, és igual, ja sap que jo te contaré des d'aquí.
Perquè quan cors, no te dones compte de que plou, pràcticament. Arriba
clar,
un moment que ja estàs en sinergi.
Sí, no, jo només
però tu no
jo només pensava en ja han d'acabar, men si mon anam i ja està. Bé, la qüestió, estan fent la cursa, que sí. Guanyin millor, o sa millor, la qüestió
ja
és que ja s'arreglaran. Nosaltres som aquí dins l'estudi de Monada amb una espinagada que no és tothom.
No.
Allà tienets i tienetes, ho sabies, això?
No.
Allà en Lluís Pérez, que és un pastisser d'aquí de la ciutat,
sí.
Que ha fet un postre...
De la marca Lluís Pérez, que és coneguda, no?
Sí, el té fons, així molt coneguts. Sí. Però ha fet els tienets, que són com un... Que això, un instruccionista m'ho explicarà dues mamballetes, no?
Sí.
Perquè, bé, això és bo, perquè té farina de garrova, producte balear. Però, clar, llavors d'un poquet de sucre... I són com un dònut, però mallorquí, fora forat, tot de xocolata, de garrova, i farcit de xocolata.
Perquè ha de fer forat, si podem omplir i farcir
clar,
més.
Clar, i de tot això. Són tienets, és a dir, que aquestes festes de Sant Sebastià podeu comprar aquest tienets i ja contribuir a un producte local, a part de llonguets, que fan aquí.
Ara me'n menjaria un de tieneta, perquè jo no he menjat espinagada, no tenia fam.
No he menjat espinagada?
És que vaig sopar, és l'únic dia que sopes els dissabtes, ara.
Ah.
I vaig ajuno d'aquests intermitente,
dissabte.
Però dissabte no el faig. I clar, ahir vaig sopar, i com que hi vaig sopar, estava embafat. Però ara comença a tenir rusca.
Sí, i llavors de la espinagada, un tienet. Bé, a lo que anàvem. Tot això, aquesta gent esportista, que jo supos que demà, que et se rebel·la de Sant Sebastià,
sí.
Sortiran.
Clar.
Perquè demà et sa festa grossa, diguéssim.
Et sa festa grossa.
A part de Sant Sebastià, dia 20. Però vaja, sí. Demà et sa festa grossa. I què se fa demà? Llavors s'encontra de ses cofredies.
Molt bé.
Que no té res a veure en sa missa ni en tot aquest remenat. No. Són cofredies penyes en castellà. Una trobada, cadascú té el seu grup.
M'encanta que ho diguis així. El que seria Bilbao seria una quadrilla.
Exacte.
Després és arreu d'Espanya penyes. Nosaltres tenim les cofredies.
Correcte.
Molt
exacte.
Bé.
Això és perquè ens entenguem. Bé,
sí.
No. En resum, és un grup d'amics que s'ajunten per menjar, beure i per ser sopar. Fin. Això és resum. Eh? Però què ha passat? Que fa ja 13 anys que se fan aquestes cofradies a ciutat, o que se van recuperar, perquè ja existien, i van començar a recuperar-la, la cosa ha anat agafant força, i ara són com a l'element central d'aquestes festes de Sant Sebastià. He de dir que l'any passat eren 73, i enguany ja són 120 cofradies.
Què ha passat?
Què ha passat?
Que són gremlins.
No, perquè ara mateix nosaltres, jo i el meu grup d'amics, han dit, i per què nosaltres no hem de tenir una cofradia?
Ah.
Entens? I dius, i què feim?
I totes les quadrilles d'amics han fet una cofradia.
Clar, cada quadrilla, i nosaltres també. No? Què passa? Que ara tu has de tenir un grup d'amics, un restaurant o un bar on vulguis anar a dinar, aquesta revela de Sant Sebastià.
Un centre de reunió.
Un centre lloc, de reunió. Allà pots anar a fer vermut o ja directament a dinar, segons la gent que fa la feina.
Sí.
I després has de tenir un mocador i, el més important, un nom.
Per tant, un lloc per fer habitualment. El nom de la confraria, sí. Qualcú ha de tenir bar, per fer-ho bé, i has de tenir amics. També és important tenir amics.
Clar. Però llavors has de tenir un mocador i un color, no? Un mocador i un color. Bé, de nosaltres, per exemple, la meva, que demà mos estrenam...
Com se diu?
La confraria de Sort Tocate la Nariz. Què trobes?
Sort Tocate la Nariz.
Està bona, eh?
Sort Tocate...
Que és un homenatge a aquesta bona senyora que m'ha donat tant de minuts bons de que seva filla se va fer monja.
Exacte, ara t'anava a dir sort de monja, clar.
I tanta missa, tot el dia missa, sí. I mi hija s'ha hecho monja, i no tenia novios, i tot aquest remenat.
Idò, Sort Tocate la Nariz.
Sort Tocate la Nariz, idò, m'ho anem a un restaurant a la plaça de Sant Francesc, amb una altra cofradia, que també coincideix, sí. que han triat aquest local, i després han de fer com un cercavila fins a arribar en guanya la plaça de la Reina.
Per donar-li una mica d'intenció, sí, que no sigui quedant al bar.
No, sí, i a més perquè cada any hi ha una plaça on se fa s'encontre de les cofradies i on se penja el mocador en el braç de Sant Sebastià.
Molt bé, el braç aquell que ja comença a tenir una mica de
sí, no,
comença a perdre
el color. El de Veres està a la seu, en el museu, però en la relíquia de Sant Sebastià, es qui és així per fer la festa, ha estat fins ara una botiga de ciutat en el carrer Blanquerna i ara és a l'Ajuntament, és a Cort, per poder penjar el mocador, o, si ho vols, penjar el mateix dia.
I de quin color teniu el mocador?
El nostre és color domàs.
Color què?
Domàs. Saques és color domàs.
No,
un domàs saques.
No, perdoneu la ignorància.
No, un domàs és aquestes teles que posen com a de vellú vermell,
sí.
Que penges quan és festa major, no? Per exemple, el Corpus, i treuen el domàs. El dia de Sant Bartomeu, el Consell, per exemple, i treuen el domàs. I així, entens?
Sí,
és
sí,
és
sí,
com
sí,
una,
sí,
tela sí. Una tela que boneja.
Que bonetja.
Sí, bona, una tela bona.
Una tela bona.
La nostra no, la nostra és de xinos, però vaja, no passa res.
No passa res. Sort Tocate la Nariz de xinos.
I més tenim un palio.
Ah, teniu un palio també.
Un palio, però un palio bo, eh?
Sí?
Perquè davall el palio és un carret, no? És un carret que hi va la música.
Està tot pensat.
Sí, i s'aigua un misteri.
Aigua amb misteri, molt aigua important. Misteri. Molt
és important.
Aigua amb misteri, molt important.
És aigua amb misteri.
Amb més misteri que aigua.
Depèn de la proporció. Però sí, és aigua amb misteri i la duim allà perquè això és aigua beneïda i s'ha de, durant tot el recorregut s'ha de provar aquesta aigua.
S'ha d'anar renovant per la litúrgia.
Però bé, la qüestió, que no sí, que propaganda és la meva cofradia. La qüestió és que...
No, però està bé, perquè si se volen fer amics d'en Raül Valls, l'any que ve podreu entrar dins aquesta...
Bueno, ja són 30, jo no sé què han fet.
Sí, sou 30.
Sí, se m'han anat un pot de ser mans, en bon primer any.
Això és el primer any, de base.
És que encara no mos hem estrenat, saps què t'ho vull dir? Mos estrenem demà. És fort.
Encara
bé,
no
però,
sortit.
Mira, jo tinc noms, men que t'apareixen, eh? Bueno, la confraria de Sant Sebastià, l'original, la primera,
s'ha
capat en marxa tot aquest trull, que des d'aquí som enhorabona. Llavors hi ha l'Orgull Llonguet,
molt bé,
també, la confraria de la Salut.
Sí, clàssic.
La confraria... Llavors ja, a partir d'aquí, de la Salut, ja la cosa va anar derivant. Ja se va embrutar. Ja tenim confraria galàctica. Va.
Bueno, és que són del Madrid, o
no
bé,
sé,
no sé.
No bé, sé. Sí, va. Confraria Pink.
Ah, Pink. Rosa, rigorós.
Sí. Confraria de Sant Rescat.
Ja me comença a agradar.
Confraria de ses herbes amazòniques.
Amazòniques.
És a dir, ron amazones.
Sí.
Això.
Sí.
Confraria Gloriosa Figa.
Sí.
Ja cadascú ho pensi que és. Confraria Ous en Cregols.
A veure, l'art amb els claus en caragols.
Que se m'agrada molt. Sant Miquel dels Perduts.
Uep!
És bona, aquesta.
Uep, jo m'agrada un, però la vaig veure un cop... No és un nom que no existeix aquí, però se podria posar per una confraria,
sí?
Que és En pegar mosturarem.
Ah, està bé.
Jo m'agrada.
Està bé, En pegar mosturarem.
Era una carrera de cotxes que baixaven i se van posar aquest nom. Bé.
Està bé. Bueno, llavors, per exemple, confraria del Variat, supos que tinguin de Variat,
sí.
Sant Vermut,
Malvent,
del Criston Pell.
Sí.
Les sí. Germanes de la Gresca.
Les germanes de...
I aquesta és bona, confraria Això són Bruta.
Això són Bruta, sí.
I a partir d'aquí ja se van brutant més, perquè si te'ls he dit totes jamellades, però bueno. Jo què sé, la confraria d'en Rompinya.
En Rompinya.
En Rompinya, està molt bé. De Sant Retret, de Gats Mesclats, de Sant Pol Niu, Mander Beguts...
Molt, aquesta m'agrada també, Sant Pol Niu.
De la Mulassa, d'Estassó Buit. Bueno, és que hi ha de tot. Llavors,
el d'Estassó Buit és molt...
Sí, sí. N'hi ha moltíssimes. Bueno, la qüestió és que, en el final, llavors dic, són 120 cofradies que...
Que s'ha tirat.
Sí, ja s'ha animat, ara la festa és aquesta, sí. I jo tenc aquí el recorregut que demà se farà, perquè vos he de dir una cosa. Aquestes cofradies fan diferents activitats. La setmana passada van fer el Dia de la Pesta, que també recorden aquest dia, aquelles dècades de la pesta que va a Ciutat o a Mallorca en general. Mm. Però, com vos dic, han passat de 73 a 120, i què faran aquestes cofradies, o com els podeu trobar?
Sí.
I doncs, mira, la qüestió és que a les 5 i mitja, totes...
Tot això xerran de demà.
Demà de nou, Demà sí. De nou. Demà a les 5 i mitja, totes, que hagin dinat o no, se suposa que han dinat, han de ser a la plaça de la Reina.
Molt bé, plaça de la Reina a les 5 i mitja.
Ja te'n contaré una. Per què plaça de la Reina? Perquè l'any passat i els altres anys anteriors havia estat a la plaça de Sant Francesc.
I no van arribar.
Sí, van arribar, però què passa? Que com que han passat de 40 i pico, 73, i 73 a 120, ja no hi
cap. Necessitem més espai, clar.
Què passa? Que nosaltres van agafar restaurant a Sant Francesc, diguent, estarem a peu de pista...
Acabareu a plaça Espanya.
Ah? Ja resulta que m'ho han canviat Sant Francesc per la plaça de la Reina. Ja està.
Bueno, més
amples. Novetada, no passa res, res. La qüestió que hem d'anar, en el nostre cas, de Sant Francesc fins a plaça de la Reina, però totes les cofradies fan com un recorregut. N'hi ha que tenen inclús xarangues que els acompanyen,
Dius? Sí.
Nosaltres no tenim tant de pressupost.
No, vosaltres teniu ja de Vall d'Espàlio un altaveu.
Exacte. Ja l'any que ve, si hi ha més pressupost, ja posarem la xaranga. A les 5 i mitja han de ser allà, que hi ha DJ Rock and Roll Star.
Molt bé.
Està molt bé. Després, a les 5 i mitja, en aquest mateix moment, se farà la penjada de mocadors. És a dir, si la teva cofradia no ha deixat el mocador a cort, en el braç, allà a les 5 i mitja has de penjar el mocador.
És el moment.
Nosaltres no l'hem penjat. Per què? Perquè estem fent els mocadors.
Anava a dir no, perquè només en tenim un. No,
perquè estem fent els mocadors. No els hem acabat encara. Però avui cada vespre s'acabaran.
Però no eren de xinos.
No, lo de xinos...
Ah, no, això és el que... Sí,
No, els mocadors els han fet aquí. Els mocadors són mà d'in balears. Però, clar, és que xinos... Hi ha coses que m'ho han dit de xinos, tot s'ha de dir.
Sí.
Però això no. Es penjarà de mocadors. Després, a les 18:45... que se farà tota aquesta penjada, després, fins a les 19, no començarà el repic de campanes. Això què vol dir?
Que repiquin les campanes, deia en Toni Fuster, amb el Mallorca, i de no, això és una altra cosa.
Això és una altra. Vol dir que ja tothom ha posat els mocadors, i ja a partir d'aquí ja comença la festa, ja...
I a partir d'aquí ja, fins que el cuerpo aguanta.
Sí, a les 7 i 10, el braç i la pesta, és a dir, que se mourà el braç i faran tot aquest remenat, i després, a les 7 i mitja, la filharmònica porrerenca. Val? Que cada any han actuat la Filarmònica Porrerenca, però no vos penseu que feien el concert de cap d'any, no. Sinó que fan un poquet de xaranga, un poquet de cançons actuals, en guany supos que faran qualcuna d'una Rosalia, aquestes coses així. Vos imagineu les festes d'amor, per exemple, que fan les festes de Gràcia, que hi ha aquella banda d'amor que actuen a la plaça de l'Ajuntament.
Preciós.
Idò, ve això. Bé, és això, és a dir, tota una banda que allò, a Ciutadella, per exemple, la banda de música de Ciutadella, Sant Joan, no toquen precisament cosa molt clàssica.
Cada any hi ha l'oca novedat.
La qüestió és que són molt divertits, a Filarmònica Porrerenca, que ho fan cada any beníssim, i a partir de les 7 i mitja estaran allà fins a les 9.
Molt bé.
Per què? Perquè a les 9 arriba DJ Sorpresa.
No se sap qui ve.
No saben si és que és Sorpresa,
però,
no sabien qui venia i no ho han posat. Però és DJ Sorpresa. En el que hi posa DJ Sorpresa.
Per tant, o és una sorpresa... M'agrada això. O és una sorpresa...
Sí?
O és DJ Sorpresa.
Claro, no, no, jo crec que és una sorpresa. O és que realment no sabien qui havia de venir realment el DJ i havien de fer el cartell i van dir, mira, posar el DJ sorpresa i llavors ja sabrem qui sigui.
Exacte, jo.
No? Podria ser, vull dir, jo que organitzo...
M'enquadra, també.
Jo que organitzo molt de remenat, això és molt habitual, tranquils. Molt habitual.
Vols provar sorpresa?
Vols provar sorpresa i ja ho veurem.
És que no trobem sorpresa. No, no mos hem entès. Clar, o sigui,
exacte,
que
és això. La qüestió és que demà hi haurà tot aquest trull, tota aquesta festa de les cofredies a Palma, perquè se revela, com dèiem, i després hi haurà totes les places, com és habitual, i de més, en totes les actuacions que hi ha cada una de les places. Què t'apareix?
M'apareix beníssim, i per tant, tu ja tens planasso?
Jo demà tinc un planasso, sí. De bon matí hem d'anar a acabar de fer espàlio, i...
Aguantarà espàlio? Vull dir, i està preparat per pluja?
S'estrena o farem? Sí.
Està previst que plogui, per cert.
Està previst que plogui.
Sí. Passejada.
Està previst que plogui, no atura, no atura.
Que el mocador aguanti, que no comenci a acumular aigua.
El mocador el millor, que, el millor, millor quedarà destenyit, ja ho veurem.
El penjarà en el primer bar.
Ja ho veurem. Sí, sí, no ho sé. És que res, jo espero que aguanti tot el camí.
Estàs per fer 15 quilòmetres corrents o no?
No, estic millor per menjar un trosset d'espinagada, ara, en sortir d'aquí.
Idò, ara és el moment, ara és el moment. Ara és el moment, ara és el moment. De fet, nosaltres hem de fer una fenatura d'eta, parlarem de nutrició.
Molt bé.
A què propòsits que tu comentaves...
Jo ja no hi seré, no ho
ja
vull escoltar.
Ja no vols saber res, eh? Però en Guillem Serra, que sí que mos donarà uns tips, podrien dir, de què han de fer per complir-los, perquè no val dir coses i després no fer-les. I coses fàcils i que puguem assumir. Jo també tastaré l'espinagada, que m'apareix que m'han dit que és molt coventa, però bé, ja me va bé.
Va bé, bona.
Gràcies, Raül.
A vosaltres.
De 9 a 12, viu la gran vida. IB3 Ràdio és diversitat.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Parlant de nutrició, amb en Guillem Serra, hem fet 5 cèntims, ja ho he escoltat, en Raül Valls, sempre tan divertit, tan fresc, que mos ha explicat una mica que és el que passarà ara a les pròximes hores per Sant Sebastià, però també volíem parlar amb en Guillem Serra, que com estàs? Fa una estoneta que estàs aquí, una mica d'amagat, però t'has passat bé,
Sí, genial estar aquí, és una gran experiència.
Escolta, propòsits que mos comentava en Raül, però propòsits reals en temes de nutrició. Vull parlar d'això.
Sí, exacte. Quan un diu vull cuidar-me més, a vegades és una cosa molt abstracta, és una cosa molt ambigu, i convé posar objectius molt més específics i realistes. Aquí comença també el tema de què faig, què no faig, cap on vaig, cap on no vaig. I per això també sempre que faig consulta, faig un exercici que són 15 objectius específics,
vale.
Que han de ser superespecífics, personalitzats. És a dir, que cada persona sigui un parell, no? Llavors, un podria ser, per exemple, menjar i dir, bé, dinar i sopar amb verdura. Després podria ser prendre 2 litres d'aigua cada dia. És a dir, una cosa superespecífic. Em vull posar els calçons vermells aquells que fa anys que no me poso, no? Cosetes així. Llavors, aquests objectius fan que tu puguis visualitzar molt bé què és el que vols arribar a fer. Perquè moltes vegades, quan posam vull menjar bé, vull fer un canvi...
No concretam.
Llavors, no hi ha una visió, no hi ha un dir cap on vaig. Llavors, aquests objectius específics estan fets per això. Llavors, aquí ja depèn de si són més o menys realistes. Per exemple, un objectiu que no seria realista és perdre 8 quilos en un mes. Això no té cap ni peus.
No, i tampoc seria bo per la salut, entenc. O sí, perquè no, hi ha gent que ho fa, però això te feia... No, és fàcil de fer? És dolent? És bo?
No, que va. Realment se recomana màxim perdre 2 quilos en el mes. És a dir, mig quilo a la setmana, per no tenir deficiències nutricionals, més que res, val? Llavors, és un altre objectiu que podria ser no tan realista, podria ser vull menjar menys dolç. Això què significa? Llavors, el cervell no entén cap on vols anar. Llavors, si tu li dius, vale, pues menjaré dolç 2 dies a la setmana, en vez de 7, ja tens un objectiu molt més clar, visual i concret.
Reduïm la quantitat de sucre en el nostre cos i només dissabte i diumenge, per exemple. Però de dilluns a divendres, res de sucre.
Exacte, per exemple. Llavors, això han de ser realistes, molt clars, després adaptats a cada persona, clar. Cada persona ha de tenir els seus propis objectius, com no. Hi ha molt de casos que sí que hi ha gent que intenta seguir objectius que no són seus, d'altres persones, perquè ho veu i veu que li va bé a aquella persona, però moltes vegades no tenen per què anar-te bé a tu. Nosaltres venim d'una cultura, d'una educació personal, individual, llavors el que a aquella persona li va bé, a lo millor tu no, i al revés, no? Llavors això ha de ser superadaptat. Vale. Això, el que dèiem, clars i concrets, i també flexibles. Hi ha un punt que ens obcecam en que hem d'aconseguir una cosa i pareix que no hi pot haver altra manera d'aconseguir, no? D'anar cap allà, cap allà, cap allà. Què passa? Que això ens pot generar frustració, ens pot generar molt de cansament, ens pot generar inseguretats, abandono...
Per exemple, que nosaltres tenim una rutina i però hi ha un aniversari o una festa que ens han convidat i aquell dia peques perquè o sopes i no tenies previst o qualsevol cosa. No ens hem d'obsessionar perquè aquell dia facem allò que també ens agrada.
Clar, exacte, no mos, perquè al final és un dia que tu també has de disfrutar.
Clar.
Què passa? Que si tu tens un objectiu, que per exemple, que és bastant comú intentar perdre pes, i aquest dia sents culpa per haver menjat de més, l'objectiu perd s'intensitat, ja deixa de ser algo guapo, algo en el que tu dius, buah, vull fer això, vull confiar... Llavors genera una certa desestabilitat. Llavors, si tu tens un menjar social, el que sigui, pues a disfrutar-ho. O si tu tens un dia lliure, que moltes vegades depèn de la persona, m'agrada donar, pues parante, és a dir, tens un dia lliure i ho disfrutes, al igual que intentes disfrutar tota la resta de menjar. Clar. No? Llavors, bueno, aquí més eines o mètodes pràctics, pues són microobjectius, val? No estem preparats per canviar tot de cop. No estem preparats per passar d'un cos ideal, que ve de il·lusió, a un cos real. És a dir, aquest canvi de real a il·lusió no, moltes vegades no és factible. Llavors han de ser microobjectius que s'han d'anar introduint poquet a poquet, per exemple, unes 3 setmanes, perquè se pugui adherir en el teu estil de vida, no?
Mm-hmm.
Llavors tu dius, és que vull, per exemple, menjar menys carn. Hi ha molta gent que diu, vale, pues, algo que sigui progressiu, que vagi evolucionant cap a això. Que vull menjar menys dolç, pues, també, algo progressiu.
I que tot du el seu temps. L'altre dia sí. Vaig veure un vídeo que havia un senyor que estava catxes, no, la següent superfort, amb un cosarro, i un altre que estava a fondon que li deia, escolta, i tu com has aconseguit això? I diu, jo llevo 5 anys de gimnasio. Dic, joi, si jo volia estar així per aquest cap de setmana. No.
Que va. Per exemple, quan nosaltres guanyem pes, de fet, ho fem progressivament. Mm. No guanyem 100 grams, o potser m'estic inventant.
Te vas engreixant també a poc a poc, no?
Clar, vas engreixant a poc a poc. Llavors, no podem pretendre perdre pes, és a dir, no és natural perdre pes tan ràpid. Sí que és veritat que hi ha casos que potser pues, necessites o vols, i parante, perquè depèn també de l'estat emocional.
Que això ho feis tots molt, eh? Homes i dones que teniu una boda, vos voleu ficar dins el traje o dins el vestit, i en el mes de maig, molt bé, en les preses, perquè hi ha una boda en el mes de juny, o un mes vista.
Exacte. Bueno, això, evidentment, pues, se pot plantejar una estratègia per això, però bueno, sí que molt millor intentar... Pues, fer
amb un marge. No t'aprimaràs 100 quilos, t'aprimaràs 4 o 5.
No, claro que sí. O arribaràs a sa boda fet a pols. Sí. Perquè arribaràs cansat, esquetjat de sa vida, llavors, bueno, s'ha d'intentar que això siguin objectius, això, que tu puguis mantenir. No ha de ser una presó. Mm. Un objectiu no ha de ser una presó, sinó ha de ser algo que tu te motivi, que te sentis bé, que t'ajudi, que tu notis el canvi, que sigui factible, bueno, que t'acompanyi en el final. Perquè un objectiu, en el final, ha de ser algo interessant. Ha de ser algo que bueno, això que me'l faci millorar, no que me'l faci estar pitjor.
Ens queden 2 minutets.
2 minutets. Vale. Bueno, pues, tu, per exemple, quins objectius tindries?
Jo el meu objectiu ara mateix és aprimar-me un poc més.
Ok.
Venia de 10 quilos més, que he anat guanyant en els darrers 3-4 anys, i estic a la meitat d'aquesta feina. Per tant, d'aquí a l'estiu, l'objectiu és aprimar-me uns 4-5 quilos.
És a dir, tens 6 mesos?
Tens mig anyet, 4-5 mesos.
6 mesos. 4 quilos, mal o menys.
Uns 4, entre 4 i 5.
Vale. I això és un objectiu superrealista i superfactible. Llavors, aquí ja podem plantejar un poquet a poquet de dir, vale, ho dividim en 6 mesos, posar 700 grams per mes, més o menys, i després, a partir d'aquí, pues, ja cada mes mos pesam a la bàscula.
Estem parlant de 300 grams per setmana, aproximadament.
Sí, més o menys. I, clar, això te dona molta més tranquil·litat que no dir... buah, és que han passat 4 mesos, no he fet res, me queden 2 mesos, amb com arrib, tal. Llavors, t'ho donen molt temps, perquè si tu parteixes amb temps i amb un objectiu així, tu en el final tens aquesta possibilitat de no estar estressat.
Mm-hmm,
no? No estàs estressat i vas fent tranquil·lament. Llavors, important també, quan tens objectius d'aquest tipus, està acompanyat. Que la gent de debò a tu t'acompanyi.
Si teniu parella, que si teniu parella, és el mateix objectiu, fer-lo junts.
Sí,
no?
Molt millor.
O amb un amic, o una amistat.
Sí. I demanar a la gent que tens de vora, que pugui dir-te és que no pot fer, el que sigui, que canviïn aquest xip, que digui, mira, jo sé que és molt difícil, però no vull que m'aturis el peu. Llavors, la gent que dubti de tu, o l'aparta, si se pot, o li dius, mira, jo m'agradaria que m'aixerrassis amb molt més, o m'apoyessis amb aquest aspecte, perquè és important per jo.
Aquí ara hi ha una part psicològica important, i és que normalment la persona que te diu que no aconseguiràs una cosa és perquè ell tampoc ho ha aconseguit.
Segurament, sí, hi ha moltes inseguritats de la gent que se projecten cap a tu. I això també és important entendre-ho, i també, algo que serveix molt és posar-te les frases, jo que sé, a l'armari, a la nevera, i posar-te el que tu vols aconseguir i cada dematí et giro. I dir, va, ja vull aconseguir això, això, això i això. I tu ja comences el dia amb aquesta, bueno, amb la visió clara del que vols.
I en Serra, és un ple, com sempre. El podeu trobar. Si qualcú necessita dels teus serveis, com te poden trobar?
Pues a la web carpeguiem, del nom de Guiem, .com, allà podran trobar pues, tema de consultes, però hi ha bonos inclús, que són molt interessants i, bueno, moltes ganes també d'això, de compartir aquests moments amb la gent.
Per tant, en comptes de posar Carpe Diem, de Vive el Momento, és Carpe Guiem.
Exacte.
Perquè ja és en Guiem, Carpe Guiem.
Sense L's.
Moltes gràcies.
A vosaltres,
fins la pròxima setmana.
Si està entre poc i massa, la mesura sempre passa. Si està entre poc i massa,
vinga, escoltem els nostres companys, ara arribem a les 11. Nosaltres tornem a l'Entre tu i jo, aquesta entrevista llargueta, a partir de les 11:04.